Són les 11. El 19 de març li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El Festival de Cinema Llatinoamericà homenatja un dels grans actors mexicans, Daniel Jiménez Cacho, que avui és a Barcelona i per això podem entrevistar-lo. Ha treballat amb tres directors de Mèxic que tenen l'Òscar. Un d'ells, Guillermo del Toro, per exemple, va ser un dels protagonistes de l'última gala aquest diumenge. Doncs, a més, l'actor Daniel Jiménez Cacho ha portat a Catalunya la seva òpera prima com a director, una pel·lícula que parla molt dels feminicidis, una de les xacres que hi ha més importants a Mèxic.
Els dijous sempre és un dia de molt de cinema al Catalunya Nit, perquè, a més d'aquesta entrevista que ja us hem avançat, és el dia que ens visita l'Àlex Gorina. Avui a la Força li haurem de demanar què li va semblar la cerimònia dels Oscars i els reconeixements que hi va haver aquella nit, però, com sempre, a banda de la seva perla, de la selecció que ens proposa per veure aquesta setmana, ja ens ha avançat que avui ens vol parlar de dansa, ens vol fer volar cap a pel·lícula on el ball, la dansa, és important.
I aquesta setmana ens estem tornant molt poètics per tancar el dia. I avui ho farem amb molt, molt, molt de nivell. Tindrà l'última paraula un dels poetes més reconeguts de la nostra literatura, Narcís Comadira, que ens escolta ja per després comentar la jugada. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem ja en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 19 de març. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Fet número 1. Israel va actuar sol en l'atac contra la planta gasística. Fet número 2. El president Trump ens va demanar que congeléssim futurs atacs i ho estem fent.
Els demanem per molts motius, fins i tot més enllà del que parlem que passa a l'Iran. Aquest món és molt volàtil. I el poder de l'equipament militar, el poder d'aquest armament, és impensable. No voleu ni saber-ho. Estem sent molt sensats.
Gràcies a Déu, no hi ha hagut víctimes i tothom hi està treballant. Un equip està avaluant actualment els danys, però aquest atac té importants repercussions per al subministrament energètic mundial.
Una guerra prolongada podria provocar un augment més gran i més durador dels preus de l'energia, a part de minvar la confiança. Aquests factors reduirien els ingressos i farien que les empreses i les famílies tinguessin més dubtes a l'hora de gastar.
Todo lo que hago es pensando no solo en las elecciones, pero también en las elecciones, y en eso, pues ya te digo, hacer equipo con Gabriel me parece una buena idea.
El que està en joc no és només la meva història ni la de la meva germana Eva, sinó la credibilitat de l'estat de dret davant els crims impunes del seu passat. 50 anys després, la resposta institucional no pot continuar sent insuficient.
El Vallès Occidental, 5.000 persones al carrer, això sí que és històric.
i no aquest pacte vergonyós que ha fet el Departament d'Educació i el Govern de la Generalitat.
Necessitem les respostes ja i necessitem inversions reals. I ara mateix la gent està patint. Estem desbordades i necessitem ajuda.
Els metges i metgesses estem molt i molt perjudicats. Molt. Estem bastant malalts en quant a salut mental.
Això acabarà sent un clamor popular i el govern que no en faci cas acabarà caient.
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes m'ha fet creera, ganes de crear. M'ha fet escrillera, ganes d'escriure. M'ha fet llegiguera, ganes de llegir. M'ha fet cantera, ganes de cantar. I m'ha fet creguera, ganes de creure en l'energia humanal de la literatura catalana. La literatura que em salva i ens salva.
Soy una persona bastante pudorosa, pero sin embargo es cierto que a la hora de escribir no tengo límites, no me pongo frenos. Esa frase me representa absolutamente.
Bueno, este any la falla pareix prou gran, per lo que jo crec que serà crema impressionant i que podrem veure un bon espectacle.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig extra dia del pare de l'11 celebrat avui, el número premiat ha estat el
72.181. 72181. Sèrie 72.
L'enhorabona a tots els premiats i a l'afortunat guanyador dels 17 milions d'euros. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit.
Mi canto a mi me cura medicina pura. Con mi canto ahuyento a mis demonios, oh yo, tamborcito vibra dentro de mí. Au, yeah, au, yeah. Mi canto a mí me cura medicina pura.
Ara us volem parlar de la Juana. La Juana és una periodista mexicana que està envoltada d'agressions. Agressions masclistes, violència extrema, d'altres de no tan evidents. El cas és que afecten molt la seva vida, però també la de les seves companyes i especialment a tothom que, com ella, intenti exercir la seva professió. Explicar la veritat, informar dels abusos, donar veu a les víctimes. La Juana és en realitat un personatge de ficció d'una pel·lícula que ha passat pel Festival de Màlaga, però de Juanes n'hi ha moltes. A molts països, però també moltes a Mèxic. L'alma mater de la pel·lícula és un actor molt conegut, ha treballat amb Almodóvar o amb Agustí Villaronga, i amb tres directors mexicans, amb Òscar, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro i Iñárritu. Del Toro va dir, de fet, que és el millor actor que hi havia a la seva generació. Ara, però, si el tenim aquí, és perquè s'ha embarcat en la seva òpera prima. Com a director, ha dirigit Juana. Estem parlant de Daniel Jiménez Cacho. Daniel, benvenido. ¿Cómo estás?
Hola, hola. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por recibirme y por este espacio.
El honor es nuestro. Por todo, por toda tu trayectoria, pero ahora además dirigiendo una película, diría yo, que muy valiente. Uh-huh. ¿De dónde sale esta voluntad de dirigir una historia como la de Juana?
Pues creo que de lo que vivimos, ¿no? De lo que vivimos a diario en México, de la importancia que tienen los periodistas hoy, ¿no? En México, para poder establecer algún tipo de verdad, ya que hay una dificultad para la impartición de la justicia. El sistema de justicia está colapsado completamente. Y entonces la labor de los periodistas se vuelve muy importante para poder mínimamente acercarse a una idea de la verdad, de qué está sucediendo, ¿no? Periodistas, sobre todo independientes, ¿no? Que están en el territorio trabajando. Entonces, pues sí, quizá hay el afán de también rendir un homenaje, reconocer su trabajo, ¿no? La película no buscaba, ni busca, describir todo el contexto de violencia que hay, sino más bien habla de un caso particular y sobre todo de un proceso interno, de lo que tiene que enfrentar nuestro personaje, nuestra periodista, internamente, para enfrentar su situación, ¿no?
Claro, porque Juana, no podemos dar muchos detalles para que la gente cuando vea la película pues no romper el visionado, pero Juana, y decía antes que debe haber muchas Juanas, es su historia, pero es víctima de por lo menos dos tipos de violencia y muchas más, ¿no? Una, la que ha sufrido ella en sus propias carnes, ¿no? Abusos sexuales, pero luego también la que observa a su alrededor, estos feminicidios,
sí,
y que no le dejan contar, no puede contarlos y ejercer su profesión.
Claro, claro. Preguntándonos cuál es lo que mueve a los periodistas a ponerse en riesgo para hacer su trabajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que profundamente les mueve? Construimos esta historia donde efectivamente ella es víctima de una violencia por parte del padre, ¿no? Violencia doméstica, donde en casa se impone un silencio. Y luego, pues ella es víctima también de una violencia afuera de su casa, ejerciendo su trabajo, porque investiga a un político pederasta, tiene una red de abusos ahí. Esto lo hicimos, fíjate, que antes de lo de Epstein. Así sí, que ahí estamos, ahí estamos. Entonces, a ella lo que pasa es que se le mezclan las cosas, ¿no? Es lo personal con lo de afuera y se le mezclan las cosas y tiene que resolverlo. De eso se trata la película, cómo le hace frente y cómo lo resuelve, ¿no?
Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
Hay un momento que la película, ahora no recuerdo qué personaje, no sé si es ella mismo o alguien dice, uh-huh, en el periódico no interesan los feminicidios. ¿Eso pasa? ¿Eso pasa en México? ¿Quedan silenciados?
No. Hay una tendencia, sí, hay una tendencia del poder y ciertos medios a invisibilizarlo, ¿no? Porque pues eso habla de un fracaso. De un fracaso en la gobernanza y en la vida social. Entonces sí hay una tendencia a invisibilizarlo o a meterlo como... Si tú hablas de eso es que estás en contra del gobierno, entonces se politiza y se contamina, ¿no? Sí hay un poco eso, pero nuestro personaje... El personaje que dice eso lo dice evidentemente con mucha ironía, ¿no? Lo del feminicidio ya no interesa, ya eso ya no es noticia, ¿no? Y quizás eso también nos da pie a decir, ¿cómo vamos a hablar de eso que está tan presente y que se normaliza, ¿no? Se normaliza por su cantidad de eventos, de frecuencia. Pues creo que ese es el reto de la expresión artística, cómo seguir conmoviendo y generando empatía cuando es tanta la cantidad de eventos y ya por su cantidad pues no nos impresiona, sino incluso al contrario.
Claro.
Se empieza a normalizar.
Además, aquí lo que trata de denunciar la periodista, lo has comentado tú bien, es también esta red de tráfico sexual o de abusos pederastas de un senador, de alguien importante, sí, entendemos, en el mundo de la política. Y claro, esto puede traerle consecuencias también, ¿no? De amenazas.
La muerte
directamente.
Sí, como le trajo la muerte a su novio y a un colaborador con el que estaban haciendo esta investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que interesante aquí, porque a pesar de esas amenazas ella decide, ¿no? Y cómo se le convierte a ella en un asunto personal.
Ahora estás en Barcelona, invitado por el Festival de Cinema Llatinoamericà, que organiza Casa América.
Así es.
Has pasado también por el Festival de Málaga, pero antes de hablar de esto, te quería preguntar qué tipo de recibimiento tiene una película así en México, porque no sé si alguien se lo puede tomar a mal lo que cuenta.
No, bueno, vamos a ver, ¿no? Todavía no lo estrenamos así comercialmente, digamos. Hemos ido solamente al Festival de Morelia y muy bien. O sea, el público
ahí ha ido bien.
Muy bien. Hubo tres pases, muy bien, muy bien, muy buenas reseñas, muy buena recepción. Ahora, el 9 de abril, ya estrenaremos allá en salas, ¿no? Tenemos por lo menos 2 semanas, si la cosa va bien puede durar más, pero y ahí sí vamos a ver, ¿no? La respuesta real de la sociedad mexicana.
Ajá. ¿Y miedo tienes o no de que alguien reaccione mal? Lo digo porque desde aquí, desde la distancia, claro, cuando leemos noticias tipo de el índice de criminalidad en el mundo, los narcotraficantes, etcétera, México da miedo a veces.
Sí, no, sí, claro que da miedo, pero no, nosotros como no estamos señalando a nadie, entonces no hay miedo de represalias ni nada, ¿no? Creo que la batalla más difícil es la del mercado, porque el mercado está tomado por los norteamericanos,
sí,
por Hollywood. Eso me da más miedo.
Claro.
Porque es muy difícil entrar, ¿no?
Claro. ¿Cómo habéis hecho la documentación para esta película? La guionista es una mujer, Emma Bertrán.
Sí.
¿Cómo habéis trabajado conjuntamente?
Pues nos conectamos mucho con periodistas, ¿no? Periodistas que han sido víctimas de amenazas, denuncias, que se han tenido que exiliar. Pero pues sí, estoy muy ansioso de que esta película llegue para quien está hecha, ¿no? Periodistas, hay asociaciones y colectivos de periodistas en México importantes que estamos muy ansiosos de ver cuál va a ser la respuesta, porque les debemos mucho, ¿no?
De momento ha pasado por la sección oficial del Festival de Málaga,
sí,
que no es poca cosa. Es tu primera película. ¿Qué tal te has sentido? ¿Va a haber más? ¿O dices qué follón me he metido?
¿En qué follón me he metido? Pero estoy listo para la que sigue, ¿eh?
Sí, o sea, te han quedado ganas.
Sí, me he quedado muchas ganas porque la experiencia fue muy linda. Se generó pues, un equipo y una colaboración muy enriquecedora, muy gozosa. Sí, sí quiero volver a estar ahí, ¿no?
Te has reservado un pequeño papel también en la película, que no está mal. Tú has, lo decía en la introducción, has trabajado con algunos de los mejores. Hubo un boom de cine en México. Tú fuiste parte de él como actor, pero trabajaste con directores que tienen Oscars, uh-huh, Almodóvar, etcétera. ¿De quién has aprendido y qué has aprendido?
De todos, ¿eh? De todos mucho. De todos algo en particular. Para mí es muy importante como el clima que se genera de confianza, de respeto, de seguridad, de escucha, de diálogo, de colaboración. Para mí eso es lo más importante y he aprendido con todos los directores con los que he estado, ¿no? Cómo se genera eso, consciente o inconscientemente, ¿no?
Algunos de ellos ahora ya hacen carrera en Hollywood, ¿no? Hace nada, acabamos de pasar por los Oscars y vimos
a Guillermo
del Toro con Frankenstein, recoger algunos. ¿Todavía tiene esa potencia el cine mexicano que llevaron estas personas a triunfar tanto?
Sí, sí, lo que se ha logrado en México es un nivel aceptable de producción y de diversidad, ¿sabes? De jóvenes, hay mucha actividad. Nuestro problema ahora es la distribución, es que no podemos ver las películas.
¿Y por qué no se ven? ¿Porque está todo lleno de pelis norteamericanas o porque van directo a plataforma o porque?
No, porque está, el mercado sí está tomado por por pelis, no por Hollywood, ¿no? Está obviamente en complicidad con las exhibidores nacionales que hacen su negocio con ellos. Entonces, nada, para resolver esto se necesita una política pública. Tiene que entrar el Estado con voluntad y con decisión a legislar y decir, basta ya, aquí me das 20% de tiempo para películas nacionales. Pero es una buena bronca con los vecinos eso.
Ahora voy a perder todo el crédito que tenía, si es que tenía alguno como periodista, porque tengo que confesarte que yo pensaba, viene Daniel Jiménez Cacho, el actor mexicano, pero buscando información he visto que naciste en Madrid.
Sí.
¿Cómo fue eso? ¿Cuál es tu historia entonces?
¿Cómo fue ese accidente?
Sí.
Pues mis padres salieron de aquí, madrileños, en el año 40, por ahí. Se fueron a primero a Estados Unidos, después a México, donde ya se establecieron, y mi papá hizo su vida y hizo ahí negocios y le fue muy bien, y nacieron ahí mis cinco hermanos, y en el año 60 decidieron regresar y ya nací yo aquí. Pero en el año 60, por lo que cuentan, aquí la cosa no andaba nada bien.
No estaba.
Franco,
el panorama no era muy bueno.
Franco,
¿no?
Franco andaba aquí todavía activo, y económicamente tampoco había, estaba duro. Así que no les gustó y se regresaron, y yo de dos meses regresamos, ¿no? Así es que volví allá y me crié allá, con lo cual pues yo pienso que soy, no pienso, lo sé y estoy seguro que soy mexicano, ¿no?
Mexicano. Esta semana en las noticias hemos hablado de México, porque el rey Felipe VI en una exposición hizo una exposición sobre arte indígena de América, y hizo un comentario donde se entendía que reconocía, y esto no había pasado, abusos siglos atrás cuando los españoles...
¿Pero los enumeró?
Te voy a poner lo que dijo exactamente.
A ver.
Y respuesta de la presidenta mexicana, de Sheinbaum. Sí.
Hay un afán de protección que luego pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende, y hay mucho abuso. Nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores,
sí.
Obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos.
Es un acercamiento del rey que reconocemos. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento.
Ay, pues qué bien, ¿no? Qué bueno que ya no se pierda el tiempo. A mí de repente me parecía un poco absurdo la pedida de disculpa que se hizo desde México. A mí me parecía absurda y demagógica. Y pues está la historia que conocemos y lo que es la conquista y el colonialismo. O sea, no acabo de entender bien la respuesta del rey, como de que hubo abusos. Pues estaría bien saber cuáles, ¿no? Porque hay historias de todo tipo, y también hay historias de rescatar, de frailes muy defensores de derechos también, ¿no? Entonces no sé a cuál es él se refiera, pero pues es una guerra, es una conquista, o sea, con violencia, pues, o habría manera de haber hecho una conquista sin abusos. No lo sé, creo que no.
Difícil, ¿no? Difícil. Bueno, ahora decías que los americanos del norte están conquistando las salas de...
Hace tiempo que el mercado lo tienen en sus manos, sí.
Pero es otro tipo de...
Pues
de...
ya es el colonialismo contemporáneo, ¿no? Que es comercial.
Ese,
y ahora las guerras ya sabes que son así. Pregúntale a tu amigo Donald Trump.
Exacto, sí. Por cierto, que ¿cómo lo veis en México? Bueno, ¿cómo lo veis en México? No, porque tú eres tú y México es México.
Sí.
Pero ¿se sufre con Donald Trump tan cerca o qué?
Uy, sí, mucho. El 80% de nuestro comercio es con ellos. Así que si se enojan, pues estamos en problemas, ¿no? Y lo que sucede también es que, pues sí, somos un país muy nacionalista, muy defensor de nuestra soberanía, somos muy anti-yanquis históricamente, pero a la hora de la hora hay que obedecer. Si Donald Trump dice no se le va a mandar petróleo a Cuba, al día siguiente se le quita el petróleo a Cuba. Y nosotros seguimos defendiendo nuestra soberanía. Entonces hay que aprender a vivir ahí en esas aguas.
En un equilibrio. Oh, porque sí. De discurso sí que parece que la presidenta es de las voces, por lo menos en el continente americano, lo que nos llega aquí, sí. Que Claudia Sheinbaum es de las voces que por lo menos no se arruga tanto frente a Trump.
Sí, sí, discursivamente sí. Y si te comparas con otros países, pues en México no hay operaciones conjuntas, no hay bases militares. Pero sí hay acuerdos y pueden entrar y salir, en fin, es complejo, es complejo.
De lo que tenemos y...
Nos gustó mucho a mí, personalmente, sí. Y en México también hubo mucho aplauso y reacción de las declaraciones de Carney, el presidente en Canadá,
sí.
Deslindándose, sí, ¿no? Sí. Con toda claridad.
Sí.
Nosotros no podemos hacer eso, pero lo vemos con... ¡Ah, wow, qué valiente! Así... ¿No?
Sí,
eso está muy bien, vaya.
Se ha convertido en un referente para parte del mundo, sí, sí.
Y en México, pues todavía no se puede hablar así. Es peligroso, muy peligroso.
Pues...
Tenemos mucho negocio en común, incluido el narcotráfico. Es un negocio que compartimos.
Eso es la vecindad.
Ajá, también.
Bueno, de momento lo que sí que se puede hacer es tirar adelante películas valientes que lleguen a las salas y luego que la gente las vaya a ver, como es Juana. Te agradecemos muchísimo y también al Festival de Cine Latinoamericano de aquí de Barcelona, que, de la Casa Amèrica, que gràcies als convidats que porta després puguem fer entrevistes com aquestes. Daniel Jiménez Cacho, moltíssimes gràcies.
Gràcies a ti per aquest espai. Moltíssimes gràcies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Arriba la novena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.
El 21 i 22 de març vin al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i gaudeix de show cooking, tast i mercat amb alguns dels millors productes de proximitat i el camí.
I aquest any amb la cuinera salvatge Maria Nicolau i la cuina del Bages com a protagonistes.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat i l'oficina de turisme de Manresa.
A la Finestra Indiscreta busquem les millors estrenes, les pel·lícules més bones, les millors sèries, els millors documentals. Destriem el que val la pena perquè no perdis el temps.
Aquesta setmana amb la pel·lícula de Peaky Blinders, que fa el salt al cinema. I també amb la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, que es titula Amarga Navidad i que té el repartiment noms com Vicky Luengo o Kim Gutiérrez.
Me dejarás.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Más bien tarde.
La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. El divendres, a les 12 de la nit, les millors pel·lícules i les millors sèries a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Waiting round the bend. Notícies sota la llum de la lluna. My huckleberry friend. Moon River. Amb Manel Elias. And me. I Agnès Marquès.
Avui potser ens esteu notant més contents que habitualment. És que això ens passa els dijous. Ens visita l'Àlex Gorina. Veieu? Ja riu, ja riu. Bona nit, Àlex.
Bona nit. És una alegria per mi que us penseu. O sigui, veus? Bona nit a tu, a tu.
Mira,
a tothom.
Tenia ganes de parlar amb tu perquè no vam comentar la jugada post-Òscars. Ja sé que queda enrere, però és igual. Les coses importants no caduquen. A veure, algun comentari sobre la cerimònia, la gala?
Mira, casualment és una cosa de la cerimònia que més em va cridar l'atenció, que va ser el silenci de l'auditori davant de totes les coses que estan passant en el món. Pràcticament ningú va fer no un discurs, ni menció, ni res, evidentment, la situació, i és que estan acollonits. Sí. En aquests moments, a tots els mitjans de comunicació depenen de macroempreses que, evidentment, estan en aquests moments en bones relacions amb l'estatus. I, en conseqüència, pobre del que es manifesta en públic, perquè hi ha una colla d'assessors d'imatge, advocats i representants que vigilen que, sobretot, no te'n surtis ni una coma del que és un pur agraïment formal. I va passar, realment. És a dir, que Hollywood una mica covard vaig trobar jo en aquesta ocasió.
Doncs és un bon titular, un Hollywood covard. Va, ara sí, recuperem el fil del que fem aquí cada dijous, perquè ens encanta. D'entrada, la perla de tot el que arriba a les cartelleres de cara aquest cap de setmana, què ens recomanes?
A banda de Pedro Almodóvar i la seva amarga victòria, perquè això és lògic i evident, una pel·lícula molt curiosa i interessant que es diu Una hija en Tokio.
¿Cómo pasaste de chef de cocina a taxista?
Mi mujer se llevó a mi hija. Cuando se fueron, no podía acabar de aceptarlo.
Resulta que a Japó, jo no ho sabia, el tema de la custòdia compartida pràcticament no existeix, tot i que hi ha una llei firmada fa molt poc temps, no s'aplica. I és perquè la tradició diu al Japó, i això li va passar al director de la pel·lícula, Guillaume Senés, que es va casar amb una japonesa, es van divorciar, i ella es va quedar la nena. La llei diu que, deia, que és per qui corre més i s'emporta el fill o la filla a casa. I en aquell moment ja ningú la pot treure. No cal ni que raoneix per definir com serà la seva relació futura. És més, si el pare o la mare es presenta a la casa per intentar demanar que emportar-se el fill o la filla, immediatament ve la policia i et deté i pot passar-te un any a la presó per culpa d'això. És a dir, que una cosa realment al·lucinant i que posa, esgarrifa, posa la pell de gallina totalment, i això queda explicat en aquesta pel·lícula, que no només és curiosa per això, sinó per la curiosa manera que tenen els japonesos a desbravar-se. És a dir, que surten de l'oficina, tenen problemes, el que sigui, i poden contractar una cosa que es diu la Rage Room, que és una cosa que s'assembla al teu despatx, que pots destruir-lo amb violència definitiva i total per treure tota la satura que porta. Sí, sí, absolutament.
Doncs Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
La pel·lícula és molt bona, a banda de tot, interessant per la versió, diguem, la situació cinematogràfica que explica.
Molt bé, abans has passat molt per sobre, però Almodóvar sí, t'ha agradat?
Sí, sí, a mi m'ha agradat molt, i conclou el que va fer ja Dolor i Glòria, és a dir, una mica d'autosacrifici cerimonial davant de tot, com diem ara, ja no sé què més fer que parlar de mi i manifestar-me en públic, demanar perdó, cosa que és un gest d'humilitat que en Almodóvar crida molt l'atenció.
Molt bé, doncs vinga, tenim dues de puntades, i ara sí, avui què governarà la teva secció?
La dansa metropolitana. Ballar. Bueno, sí, perquè hi ha aquest festival que s'acaba aquest diumenge, la novena edició, que va treure la dansa al carrer, sí, una mica a l'aire lliure, per entendre'ns, i que es celebra en moltes ciutats de Catalunya actualment, segons els criteris del que havia fet Isadora Duncan en el seu moment, o els Jets i els Sharks de West Side Story.
Clar.
I la meva pregunta és, es va fer per necessitat del món de la dansa de sortir del teatre, o es van inspirar en pel·lícules que en el cinema ja van anar del teatre precisament a l'aire lliure.
Ah,
per exemple, us poso un exemple.
Out in Hollywood, the sensation of the moment is the picture called 42nd Street, into which Warner Brothers have put stars, girls, beauty and talent in lavish quantities. 42nd Street.
I és que el món del teatre i de la dansa no entenien que no fos tot damunt d'una escena. I el cinema feia exactament el mateix. Això d'obrir les cortines davant de la pantalla ve del món teatral, que és, i de la diguem, la distància entre l'espectador i l'espectacle que ha de veure, no? Que l'amagues i després obres i el veus, no?
S'ha perdut això d'obrir cortines, no?
S'ha perdut, s'ha perdut.
Amb lo bonic que era.
Sí, t'acaba molt les pantalles, també.
Ah, aleshores, d'acord, sí, però està ben vinculat.
Doncs els musicals eren com això, com La calle 42 de la Warner Bros., un musical clàssic i característic dels anys 30, on, si hi havia gratacels a Nova York, ballaven els gratacels damunt de l'escenari. No tu anaves als gratacels a ballar en directe davant de tothom. Excel·lent musical, amb Busiver que li fent la coreografia, s'ha de dir, però que ens va dur, finalment, la necessitat de trobar-nos en un lloc com aquell de fama. És inevitable pensar en Coco i Leroy, és a dir, la Irene Cara i el Gene Anthony Ray, davant d'aquella mena d'escola d'arts escèniques o d'arts cinematogràfiques pobres, on vivien els personatges de la pel·lícula L'Avinguda Desena de Nova York, creuada al carrer 59. Alan Parker va arribar en això quan ja s'estava treballant, feia temps als carrers, però era molt diferent el Nova York de la calle 42 escènic que no anar al Nova York autèntic a ballar i a cantar, sí, com sí, ho veiem a la pel·lícula, enmig dels cotxes i de la gent que camina, etcètera, etcètera. Bé, bueno, a Nova York, o te'n puges a les muntanyes d'Àustria, et trobes això. La família Trapp, el Tirol, Julie Andrews, amb unes botes d'aigua que li arribaven, no es veien perquè portava faldilles llargues, perquè l'herba era enfangada de mala manera quan va rodar Robert Wise l'escena, arribant amb un helicòpter que havia fet un recorregut per Àustria, per la vall, pels pobles de Salzburg i els voltants, etc etc, fins localitzar la muntanya, la figura, i arribar a veure Julie Andrews començant a cantar enmig de la natura feresta. Celebrem en aquella època, no hi havia drons, evidentment, ho van fer amb un helicòpter, el Maurice Soberano era el que el va conduir i va filmar aquesta escena. Fem-li el respecte, no? Un començament idèntic a una altra pel·lícula del mateix Robert Wise anterior, que van fer el mateix. Van veure els gratacels de Nova York, a la càmera es va aproximar als barris rics, després es van anar desplaçant als barris pobres, va arribar a un punt, hi havia una pista de bàsquet entre carrer i carrer, una gent que jugava a bàsquet, i els Jets i els Sharks fent el començament de West Side Story. Originalment havia de ser una baralla entre blancs cristians, per entendre'ns, i blancs jueus. És a dir, el que era el tema de la postguerra fins que va arribar el tema de la immigració racial. Van arribar els de Puerto Rico i llavors van decidir canviar l'argument i l'argumentació de la pel·lícula. Però té gràcies a això, no? Aquesta manera d'entrar dins de la pel·lícula i descobrir que no entres a un teatre realment, sinó que segueixes a ple aire veient ballar els personatges. Ara sí que anem al moment que va passar això per primera vegada. Arthur Freed, Metro Goldwyn Mayer, any 49... Tres pel·lícules dirigides per Stanley Donen i Jim Carrey. La primera es deia On the Town, un dia a Nova York. Tres mariners que arriben a Nova York i volen visitar tota la ciutat. New York, New York, New York, New York. It's a wonderful
town. Hey, fellas, what's the big rush?
We only got 24 hours.
Yeah.
Yeah, we never been here before.
What can happen to you one day? What do you think you're going to do?
Per primera vegada, Jim Kelly, Frank Sinatra i Jules Munchin realment van sortir els decorats naturals de la ciutat. Per primera vegada, un musical de Hollywood va circular al voltant, mira, concretament, el Port Militar de Brooklyn, el Museu d'Història Natural, el Rockefeller Center, l'Estàtua de la Llibertat, el Pont de Brooklyn, la Cinquena Avinguda, Central Park i l'Empire State Building.
Sí, sí, això és una guia turística concentrada.
Absolutament.
O sigui, és aprofitar el dia a Nova York.
No, no, realment és això. I a més és això, visita turística que ja ens portarà un moment donat al final de l'espai d'avui aquí. Perquè ara us direm una cosa. Oficialment és la primera vegada que es va fer això. Desoficialment, va haver un moment que un català d'aquí algun dia hauríem de parlar, que es deia Josep Montesbacher, de Barcelona, va morir el 6 d'octubre del 2010, però, i des del 35 estava fent teatre musical, i basat en les experiències viscudes al carrer pels personatges. El musical es deia Street Scene. This is on the square. Ain't nobody ever had me jumping through hoops like you do. Moon-faced, starry-eyed. I la música és molt semblant a Leonard Bernstein i al tipus de música jazzística que estem escoltant en els últims exemples. Alerta que el director d'aquesta pel·lícula, aquest català que deia, és qui va rodar una pel·lícula amb Salvador Dalí que es deia, bueno, la gran, per entendre'ns, pel·lícula rodada en la punta d'un boli Bic.
Una pel·lícula rodada a la punta d'un boli Bic?
Escenes de l'alta Tartària. Van aconseguir amb una microcàmera entrar dins de la punta d'un boli Bic i la tinta que porta i fer tota una pel·lícula d'una hora i mitja que semblava una pel·lícula cubista, absolutament, amb el Dalí. Una cosa absolutament extraordinària. Un dia tornarem amb aquest tema.
Doncs sí,
la veritat és que aquesta va ser la primera, però la pel·lícula no és tan coneguda. De totes maneres, li fem un reconeixement. I ara us porto quatre exemples del musical cinematogràfic a ple aire lliure que us recomano totalment. El va, primer,
som-hi.
Romeo i Julieta, West Side Story, Los Tarantos. Però, un moment, no el Somos Rostro amb Carmen Amaya, sinó amb Antonio Gades ballant a la Rambla.
Tarde desperta tarde, pero con ganas, Taranto, tenías que ser.
Así quería yo verte esta noche. El baile grande.
I Rovira Veleta va portar les càmeres, les Rambles autèntiques. Antonio Gades va ballar realment a mig de les Rambles al moment que hi havia aquells homes que regaven amb una mànega de veritat i tot quedava absolutament mullat i la fotografia ho lluïa moltíssim. Hi ha un altre exemple. No és exactament el mateix, però té un altre Antonio. Antonio, és a dir, el ballarí Antonio anterior, ballant tot sol enmig de la Manxa per una carretera. Una pel·lícula de Michael Powell, l'home que va fer Peeping Tom i obres mestres extraordinàries com Les sabatilles vermelles. Antonio ballant un Sarasate, per entendre'ns, molt estranya l'escena, però sí, era una pel·lícula plena de talents de l'època. La Ludmila Txerina, el Mikis Theodorakis, que va fer la banda sonora, i el pintor català Duran Camps, que va fer els decorats. Però aquí, realment, veies una carretera llarga, 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 i el Zapateado, que és una altra manera que no sonaria mai a una carretera. Però, en fi, t'ho havies de creure.
Sí.
He dit que aniríem a un museu, doncs, per exemple, al Louvre de París, on Audrey Hepburn és fotografiada per Fred Astaire, Richard Avedon, davant de la victòria de Samotràcia a un moment determinant de la pel·lícula. He dit que anàvem a espais naturals, però un museu autèntic on vas a filmar realment davant de la victòria de Samotràcia amb Audrey Hepburn, amb un vestit vermell espectacular, baixant les escales. Jo he fet l'escena, eh? Jo he anat a veure la Victòria de Samotràcia i més o menys he seguit el recorregut que feia, imaginant com ella mirava les càmeres d'Stanley Donen i ha fet Estela baix fent-li les fotografies.
O sigui, que tu quan viatges una mica...
Aquest viatge...
Jo he anat
a veure llocs seguint una guia que existeix d'on es va fer, on es va fer, on es va fer.
Ja en parlarem un dia, també, d'això.
Acabem amb l'última cosa que us portava. Un altre museu, però en aquest cas és el Reina Sofia de Madrid. Un dia arriba Rosalía amb Refri i roden un videoclip d'una cançó que es diu Catalina, l'any 2007, dirigida per Txema Yeste. Perquè era el 80è aniversari del Guernica i es van posar davant del Guernica autèntic, no? Un decorat imitant el Guernica. I allà, en blanc i negre, evidentment, van fer aquest videoclip històric, magnífic, meravellós, realment, amb una fotografia de Ricard Canyelles excepcional, però era un rodatge no a l'aire lliure exteriors, a l'aire lliure interiors d'un lloc que existeix. I també et pots posar davant del Guernica, sense molestar els que miren, i si vols, tac-tacatà, tacatà, tacatà, fer una mica de Rosalía. Mira que
doncs avui l'Àlex Gorina, que ens ha fet una mica de La La Land cinematogràfic per diversos
llocs. Bon exemple.
Veus? Ja sabia jo. Dijous que vi tornem.
No m'hi cabia tot.
No, i tot no pot ser. I les que has dit són més bones.
No ho sé. Bueno, en fi, en tot cas, la setmana que ve ens tornem a trobar.
Ja veurem en quines pel·lis. Merci.
Bona nit. La Xina que tenia se fue a Alemania y no volvió. Quiero morirme, ponme la mano aquí, que la tienes fría. Ponme la mano aquí, Catalina mía.
tocada 3:15 de la nit, és hora de treure el cap a la nostra rotativa de confiança amb el Raül Cavallol avui. Bona nit, Raül.
Bona nit, Agnès.
Que tens les portades dels diaris?
Sí, ja les tenim aquí.
Molt bé. Endavant, doncs, per quina comencem, l'ara?
Diari Ara. El titular que donen és: els atacs a les refineries distancien Trump i Netanyahu. Els Estats Units descarten desplegar tropes a Iran, tot i que Tel Aviv ho veu necessari per fer caure el règim. Foto principal, Pedro Sánchez i el canceller alemany a la trobada d'ahir de líders de la Unió Europea, i diuen: Europa s'acosta al no a la guerra de Sánchez. També foto per Biel Mesquida, Premi d'Honor al Compromís, otorgat per Òmnium Cultural. I també en portada destaca un parell de temes més, que és que el govern aprova l'ampliació del crèdit de 6.000 milions, que inclou la pujada de sous, i que el govern rebaixarà l'IVA de la llum, el gas i la gasolina per la guerra.
Molt bé. I el periódico, quin és el titular principal?
Periódico, diuen, la edició en castellà: 5 municipios de l'àrea de Barcelona vetaran los pisos turísticos en 2028. Foto principal del cos de la noia americà que ha estat trobat a Barcelona. Diuen: hallado en el mar el cadáver del estadounidense que ha desaparecido. També comenten que la Unió Europea reclama frenar los ataques a plantas energéticas del Golfo i que la cambra exige invertir 53.800 milions en infraestructures.
Molt bé, doncs Raül, ens quedem amb això. Que vagi bé, bona feina.
Gràcies, bona
Adéu.
Nit.
I aquí a la redacció, Marc Güell, que han arribat altres portades?
Doncs mira, tenim la Vanguardia, de fet, patrons que repeteixen, tant a la Vanguardia com a El País. A la Vanguardia obren dient que l'escalada bèl·lica dispara el gas i amenaça el creixement. En aquest cas, la foto destacada també és per el president espanyol Pedro Sánchez, amb Friedrich Merz, el canceller alemany, avui a Brussel·les. Reconciliació amb Merz, titulen. I també un parell de titulars més d'aquesta portada expliquen que Rodalies no surt de la crisi i continuarà en precari fins a l'estiu, i també recullen el malestar educatiu, que no es resol només amb més sou, titulen. El País: la guerra dispara el temor a una llarga crisi energètica, també foto destacada per Sánchez i Merz, i recullen unes paraules que el president espanyol ha dit al canceller alemany. Diuen que Sánchez li ha dit: sé que en privat ens vas defensar davant de Donald Trump. I també en aquesta portada recullen que la Comissió Nacional de la Competència proposa canvis legals per evitar una altra apagada.
Molt bé, moltes gràcies, Marc. Això, els que mirin els diaris i els que escoltin l'antena de Catalunya Ràdio, Àngels López, demà què trobaran?
Doncs mira, demà, recordem, els sindicats de l'educació USTEC, CGT Intersindical tancant una setmana de vaga. Ho seguirem des del carrer amb els nostres companys a primera hora, amb les protestes que es vagin aixecant des de primera hora del matí. De fet, tenim present que serà així. Seguim també les quatre columnes que s'uniran fins a plaça Tetuan de Barcelona amb una manifestació que, a jutjar per les protestes que hem vist aquests dies, es preveu multitudinària. També atents a la segona jornada de vaga dels metges aquesta setmana. És la vuitena des del mes d'octubre. Reclamen, recordem, un conveni propi, millores laborals. Tindrem un equip seguint també aquesta protesta que ha de sortir a 11:15 de l'Hospital del Mar, aquí a la capital catalana. I a Madrid els nostres companys estaran pendents del Consell de Ministres Extraordinari. Han d'aprovar mesures que ajudin a pal·liar la crisi derivada de la guerra de l'Iran. Al Palau de la Generalitat, aquí a casa nostra, Salvador Illa també ha convocat la segona cimera de partits per tractar els efectes d'aquesta guerra. A Brussel·les continuarà, si és que no es tanca de matinada. Estem pendents la cimera europea per acostar posicions sobre les mesures que els 27 aplicaran també en aquest sentit. I és divendres, en cultura, per tant, toca repassar estrenes de cinema. Venen encapçalades per Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar. Ara en parlàveu amb en Gorina, hem sentit la crítica. Demà toca escoltar l'opinió del públic. I des de Lleida us informarem d'un acord important entre l'Ajuntament i la Universitat d'aquesta ciutat per preservar i per difondre el llegat del prestigiós pianista Ricard Vinyes.
Molt bé, moltes gràcies, Àngels, Marc. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Hora màgica, 12 minuts i la mitjanit.
La persona que avui tindrà l'última paraula del dia diu que recorda algun dels versos encara de Quevedo, que va haver d'aprendre de memòria durant el batxillerat de l'època franquista. Va escriure els seus primers poemes als 14 anys. En aquell moment eren en castellà i imitant Juan Ramón Jiménez. Això era el 1959. Cap als 16 o 17 anys ja va començar a escriure en català, emmirallant-se en aquest cas en Joan Maragall i Carles Riba. Va estudiar Humanitats, també Filosofia, al seminari de la seva ciutat i després al monestir de Montserrat, on va ser monjo durant prop de 3 anys. Però el que li agradava de veritat era l'art. Es va acabar llicenciant en Història de l'Art. De totes les arts, n'ha practicat més d'una. Diu que hauria volgut ser músic, però que el seu temperament doncs, deia que no encaixava. Així que es va dedicar a la pintura i també, i sobretot, a la poesia. I ho ha fet amb excel·lència. Ha escrit més de 400 poemes que l'han convertit en un dels poetes més reconeguts a casa nostra. El tenim a l'altra banda de la línia telefònica i el podem saludar ja. Ell és en Narcís Comadira. Bona nit, Narcís.
Hola, bona nit.
No sé si ha pogut escoltar el programa des que hem començat a les 10, però en tot cas, li faig la pregunta que li fem a tothom a aquesta hora. Ha après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Bé, m'ha interessat quan he sentit que l'Almodóvar deia que Barcelona era un immens plató i que es podia filmar qualsevol racó de la ciutat. A part d'un immens plató, també és un immens circ actualment.
Certament és ben bé literal que és un gran plató, no? perquè és molt visual i s'hi fa molta imatge. El poeta Narcís Comadira i el món d'avui, Narcís, crec que n'has fet 84, no?, d'anys.
Sí, el gener.
El gener, oi? I com veus el món d'avui? T'interessa?
Fatal. Està molt embolicat, tothom es baralla, el món està governat per 4 ximples, o 3, o no sé quants són, n'hi ha, perquè n'he perdut el compte, i que només fan que tirar-se bombes i matar-se i enderrocar-ho tot i matar gent, i en fi, és un desastre. Un desastre. Jo em pensava que després de la Segona Guerra Mundial Europa i el món en general es pacificarien d'una vegada, però ja veig que no. Els homes estem destinats a matar-nos els uns als altres.
Has trobat refugi en la poesia o què t'ha donat a tu la poesia, Narcís?
La poesia, què m'ha donat? M'agrada llegir-ne i m'agrada fer-ne. Però això, refugi no, la poesia no és cap refugi, és literatura, és a dir, és llenguatge forçat fins a la seva màxima potència expressiva, i això és un poema. Un poema no és res més que això.
Aviam, no sé si atrevir-me, és molt agosarat per part meva, ara aquí a llegir un poema teu, però només perquè els oients se situïn. Mitjans somnis, un àngel se m'apareix i em tempta. Escriu, fes un poema. Vull treure'm el de sobre. Vull dormir en el son dels justos o al son dels pecadors, m'és igual. Vull dormir. Narcís Comadira, encara escrius?
De tant en tant, sí, però cada vegada menys. Quan un es fa vell, doncs treballa menys.
I és ben bé perquè no arriba la inspiració o perquè el cap gira sobre altres coses?
Perquè et deixa d'interessar d'una manera peremptòria, per dir-ho d'alguna manera. Quan ets jove et sembla que tot pot ser un poema, i a mesura que et fas vell saps que no tot pot ser un poema i no l'escrius. Simplement, però encara, no sé, últimament encara n'he fet algun, sí.
I la pintura?
La pintura, doncs, també m'agrada molt, la pintura. I també m'hi he dedicat tota la vida.
Sí, sí, ja ho sabem. I encara pintes?
Sí.
Pintes més que escrius poemes?
Bé, saps què passa? Que la pintura vol més temps, i, per tant, el poema, quan se t'acut la idea i t'hi pots posar mentre pintes, pots fer un poema, si el veus clar. En canvi, doncs, la pintura té una part manual, tècnica, més llarga, vull dir, preparar teles, netejar pinzells, tot això forma part de la pintura, i per tant t'ocupa més temps i més energies.
Narcís Comadira, jo hi ha un detall de la teva biografia que desconeixia, i és que vas ser prop de 3 anys monjo de Montserrat. Al final vas sí. acabar sortint de la comunitat. Com va anar això?
Com va anar? Mira, quan, que em vaig posar malalt i vam decidir que provar si és que no em convenia estar tancat. I va resultar així.
Ah, sí? Et vas curar?
Sí, immediatament.
Déu-n'hi-do, com és que hi vas entrar, però, a Montserrat com a monjo?
Bueno, la història ja venia del seminari de Girona, on jo havia estudiat els 3 cursos de filosofia, i després, doncs, m'interessava molt la litúrgia, m'interessava molt el gregorià, i, esclar, Montserrat en aquell moment era un centre de tot això i un centre platòric. Eren els moments gloriosos de l'abat Escarré. I per tant, doncs, això per un adolescent de 18 o 19 anys, doncs és molt atractiu.
Narcís, hi ha dies mundials de gairebé tot, i també n'hi ha un de la poesia, que és aquest dissabte 21 de març.
Sí.
Quins poetes t'han marcat la vida, tu, Narcís?
Ah, ui, catalans, sobretot, Verdaguer, Carné, sobretot Carné, Gabriel Ferreter, Vinyoli... aquests són de la meva època, vull dir, després dels antics hi ha Ausias Marc, sobretot, però començo amb Verdaguer, de fet, Maragall també, Riba potser no tant, però tots aquests. I estrangers, doncs, italians, Montale, també francesos, Baudelaire, sobretot, anglesos, Oded, precisament aviat sortirà un llibret de traduccions meves de poemes d'Oded, i que, en fi, és un dels que m'ha interessat. Estic parlant més aviat de poemes, de poetes contemporanis,
Sí, sí.
Vull dir, si ens hem d'anar cap a l'antigó, doncs Shakespeare, evidentment, però deixem els estar tots aquests.
Sí, tenim una bona llista apuntada aquí pels oients que vulguin escoltar-ho també en format podcast, que això es pot recuperar per si aquest dissabte volen celebrar el dia de la poesia amb recomanacions de Narcís Comadira. A banda de llegir els de Narcís Comadira, doncs n'hem deixat dins uns quants, i ara sí. El que fem cada nit a aquesta hora és posar-hi una última cançó, que d'alguna manera hi ha cantants que amb les seves lletres ja s'acosten també a la poesia. A veure si li agrada aquesta.
He mirat amunt, no he vist una vela, però tu m'havies promès una lluna plena. He marxat de nit, però ningú m'espera. M'ha fet tanta por que he tornat enrere.
És aquest mal d'Anna Andreu i Ferran Palau. La trobareu a un disc que es diu Les flors prohibides, i els diners que recapten van a parar a nens i nenes afectats per les actuals guerres.
2 minutets per acabar el dia i arribar a la mitjanit. L'última paraula del dia avui la tindrà el poeta i pintor Narcís Comadira. Ha dit que un dels poetes que més l'han marcat o el van influir era Josep Carné, i n'he agafat un de poema d'en Carné, Renouera, que comença així: al vol de la primavera, que coses no fan brugit. Estem a les últimes hores d'aquest hivern, i nosaltres, a la nostra manera, al Catalunya Nit, avui hem fet brugit conversant amb en Narcís Comadira. Gràcies per escoltar-nos a l'altra banda de la línia telefònica, gràcies per escoltar-nos a través de la ràdio, i ara, doncs, Narcís, tens un minut per tenir l'última paraula del dia.
Home, és molta responsabilitat, això. Doncs, no sé, ja que feu notícies sota la lluna, doncs em sembla que és una bona manera d'acabar la nit. No sé si hi ha lluna o no n'hi ha, perquè no es veu, però doncs la lluna és molt important, com a mínim, teòricament, entre cometes, per un poeta. Doncs bona nit a tothom.
Aquest mal, si el riu que porta la mar mor allà on es troben les aigües, però no fa més dolça la cert.